Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, es la 1:33. Bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 20 de octubre de 2023. Esta noche nueva edición de la Nit de las Iglesias y esta tarde y mañana es festes de Santa Catalina Tomás de Palma, el carro de la Beata. Hablaremos de todo ello enseguida con Monsanchisco Vicens. Y tampoco olvidamos en el programa de hoy que este domingo es el Domund 2023. Gracias a José Ponce por estar al cargo de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Algo afónico en el día de hoy, disculpas. Y empezamos. Esta noche tiene lugar una nueva edición de la Nit de las Iglesias, momento en que numerosos templos de la isla se abrirán para ser visitados a la luz de las velas. Es una iniciativa que empezó en el año 2019 y viene siendo un éxito año tras año. Ayer se presentó la Nit de las Iglesias 2023. Xerramen Mossèn Francesc Vicens, vicari episcopal per al patrimoni històric i cultural. Xisco, bones tardes.
Bones tardes.
Gràcies per estar amb nosaltres. Ahir es va presentar la Nit de les Esglésies, ja coneixem la iniciativa d'altres anys, però ho refrescam. En què consisteix aquesta proposta?
Aquesta proposta consisteix en obrir una sèrie d'esglésies amb un horari que no tenim massa acostumat, és a dir, de nit, i amb unes condicions també que no són molt usuals, és a dir, sense il·luminació elèctrica, en complet silenci i solament il·luminada amb llum natural d'espelma per propiciar precisament una experiència a tot aquell qui m'ho vingui a visitar.
És una experiència segura, no té perill, no? Perquè les iglesies és un puesto que és com es foc se descontroli, pot ser perillós.
No, és a dir, normalment són ciris, són velons, són espelmes que tenim acostumat, i a més cada església compta amb un grup de voluntaris, organitzadors, que seran cuidat de Montaró de la forma més segura possible i que són per allà tot el temps que l'església està oberta. Per tant, no hi ha cap perill.
Alguna novetat enguany?
Sí, bueno, enguany s'afiançant l'itinerari de Palma, és a dir, les tres iglesis conventuals que s'obrin, que són a Sant Felineri, on començarem, el Socors i Sant Francesc, i a part forana se reincorpora Pollença, que l'any passat no se va poder incorporar perquè tenia altres actes en torn de Sant Costa, per tant, enguany se torna a reincorporar.
I ara que estàs també, com a rector allà, era, no?
Efectivament, és a dir, jo ara començant com a rector via, no podíem dir que no. I després també com a iglesies noves s'han incorporat a Solla i Sencelles Viniali, doncs veus unitat de pastoral, s'incorpora a la parròquia, es convent de la Caritat de Sencelles i la parròquia de Viniali. Per tant, això va creixent a poc, a bon ritme, però crec que és un creixement sa, un creixement orgànic, per dir-ho de qualque manera, i aquí on hi ha un grupet de voluntaris, juntament amb Sociel Capellà, que s'anima, doncs nosaltres contents de que se vagin sumant iglesis.
És una visita gratuïta, no? Uh-huh. Qui se vulgui sí, acostar.
És a dir, gratuïta en tots els sentits, que vull dir, no només no s'ha de pagar entrada, sinó que és gratuïta fins i tot d'experiència, és a dir, no és una nit dirigida, és a dir, no és que vos trobeu música, vos trobeu un escritet, no, és descobrir, és a dir, que cadascú pugui descobrir, pugui sentir, pugui experimentar el que la contemplació del nostre patrimoni, dels nostres temples, amb una perspectiva que era per la que va està construïda, però que la llum artificial mos ha anat perdent de vista i que amb una perspectiva que per nosaltres és nova, però que tot l'original del patrimoni, mos pugui parlar a cadascú de nosaltres. Però completament espontània, en el sentit que cadascú ha de fer aquesta experiència.
El seu ritme, segons se vulgui passejar pel temple. Totes les iglesies faran el mateix horari?
Sí, 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 totes van de 10 a... De, vull dir, perdoneu, de 8 des vespre a 11.
De 8 a 11.
De 8 a 11.
A Palma, encara que la visita és lliure, se proposa aquest recorregut de les 3, començant a les 8.
Sí, és a dir, el que solen fer és començar a un lloc, un poc per donar la benvinguda a tots els participants i els sus, que són aquí a casa de Sant Felignari, i després se va, després d'una estona per Sant Felí, pot se va, per dir-ho de qualque manera, en processó descomposta. És a dir, no és que, sí, se vagi formalment d'una banda a una altra, sinó que, bueno, és a dir, en peloton, ens dirigim en els altres temples, també un poc per experimentar. Però això no vol dir que se tanquin, sinó tot el contrari. És a dir, això és una manera de visitar-les, però també se pot anar només a una, se pot anar en diferents horaris, se pot tornar enrere. És a dir, és una experiència, com han dit, completament lliure.
Això va començar a altres ciutats europees.
Així és. Això és una iniciativa francesa, la Nit de l'Eglise, que allà ja té un recorregut d'anys, ja està més que consolidat. Cada any són de més 900 temples que s'obren en tot França per seguir un poc aquesta mateixa dinàmica, i ells ja han organitzat fins i tot activitats complementàries, tipus conferències i de més. També, bueno, això creiem que està bé, però nosaltres estem en un altre moment. I també, com deia en Joan Guaita, que és president de la
Fundació Amics del Patrimoni,
que és que ho organitzem conjuntament, diu, crec que aquesta iniciativa ja la mos han fet a nostra. En el sentit de que ara se tracta d'això, és a dir, que el tema, diguéssim, el motiu de fons és el mateix, compartim aquest mateix títol i aquesta mateixa filosofia de fons, i de seguir camins. Clar, de pensar que Mallorca, a nivell patrimonial, no ha passat, per exemple, la Guerra Mundial com si va passar a França, o la Revolució Francesa, que a nivell patrimonial varen ser desastrosos. Clar, nosaltres tenim una d'elles de demostrar que potser els pobles de França no tenen, i per tant, crec que simplement aquesta contemplació no importa afegir-hi massa més cosa. Però, ja vull dir, que és una iniciativa a nivell europeu.
Recordem, avui vespre, entre les 8 i les 11, les diferents iglesis de Mallorca, per exemple, Palma són 3, Sant Felip Neri, el Socors i Sant Francesc, i després és la part forana, Santanyí, Petra, Felanitx, Pollença, Manacor, Viniali, Sencelles i Solla.
Així és.
Aquestes parròquies romandran obertes, il·luminades amb llum d'espelmes. Tota una experiència que s'ha de fer. Però no volem desaprofitar que estem en connexió amb tu, Xisco, per comentar que aquest cap de setmana també són les festes de Santa Caterina de Tomàs, no? El famós carro de la Beata de Palma.
Efectivament, és a dir, enguany tornem, és a dir, és el segon any d'aquesta nova manera organitzativa, per dir-ho d'alguna manera, en què ja no només és el Consell tot sol, sinó que també el Consell va voler comptar tant en el bisbat com en el convent de Santa Magdalena, i vaja, tenim aquest carro triomfal de Santa Caterina de Tomàs, que serà dissabte, serà demà a vespre. El que passa és que avui de vespre també hi ha la catequesis, serà tota una sèrie d'actes entorn a la festa, no només la desfilada, que també hem volgut posar en valor. I, bueno, i en guany, així com a novedat, vàrem haver de modificar una miqueta l'itinerari, perquè l'any passat sí que és vera que el carrer de Sant Jaume era molt hermós i els veïnats m'ho reveren molt bé, però els cavalls és massa estret, Sant Pedrat fa que estiguin insegurs, i per qüestions logístiques s'ha hagut de repensar, i això ha fet que l'itinerari vagi per darrere i, per tant, sigui, creiem, que més llarg que en els darrers anys. És a dir, també ja m'ho ha anat bé, perquè hi ha hagut més colles de xeremiers i de balladors que s'han afegit, i això dona més espai també perquè puguin desfilar i puguin estar plegats.
Molt bé, serà demà dissabte a les 6:30.
Exacte.
Fent recorregut pel centre de Palma.
Exacte.
una colcada molt, molt antiga, en la que participaran també diversos pobles de Mallorca.
Així és a dir, hem de pensar que aquesta colcada neix com ses festes de beatificació que organitza el Gran i General Consell de Mallorca per donar gràcies a la beatificació de Santa Caterina Tomàs, perquè Santa Caterina Tomàs la feren santa no perquè l'Iglesia volgués, sinó perquè el Consell va volar. M'explicaré, és a dir, a tot acte, a tota beatificació hi ha el que es diu s'actor, que és aquell que posa en marxa, que diu jo vull que aquesta persona sigui santa, és a dir, crec que aquesta persona pot ser santa i per tant vull que ho mireu si és possible.
Mm-hmm.
Això no va servir, va ser el Consell, va ser el Gran i General Consell en el seu moment, i per acció de gràcies de que la beatificació va arribar se va muntar aquesta processó que s'ha anat mantenint, canviant de format, canviant d'ubicació moltes vegades, però sempre mantenint aquesta essència de processó barroca, que és el que hem volgut recuperar en aquesta nova etapa de gestió.
Estàvem xerrant de la segona festa civil més antiga de Mallorca.
Molt possiblement. Després de l'estandard, que certament és la més antiga de Mallorca com a processó civil i com a festa civil, molt possiblement sigui les festes entorn de la Beata, tant a Santa Margalida com a Vallhermosa, com a Escarro Triunfal, siguin aquest segon element de cerimonial civil més antic de Mallorca.
Són tres moments, avui hora baixa, demà dissabte de matí i després la colcada dissabte hora baixa. Demà de matí el moment central és Eucaristia amb el bisbe de Mallorca.
Així és, és a dir, és la tradicional missa on la veia t'assisteix i enguany serà presidida pel senyor bisbe.
És un exemple de coordinació aquesta festa entre el Consell de Mallorca, el Bisbat i la Canònica de Santa Magdalena.
Així és, a dir, nosaltres estem contents, perquè la veritat és que fa molt bo que feien en tots, i cadascú aporta una miqueta el seu granet d'experiència i un poc també la seva peculiaritat, és a dir, pues, por ajuntar un element que és molt propi de la canònica, com és la catequesis o la missa des de matí, després per ajuntar l'experiència en aquest sentit nostre de, com a bisbat a nivell organitzatiu d'aquests elements, es mantenir, s'aportar un poc també aquesta visió més purificada de la festa, i després també la mateixa organització del Consell. Jo crec que aquí tots estem molt contents de com va i de com se duu endavant, i bueno, a poc se tracta d'anar cada any revisant, corregint allò que potser no ha acabat d'anar bé i aportant aquells elements o aquelles correccions, aquells reajustos necessaris perquè la festa sigui més festa i sigui més autèntica.
És una festa que els nins fan entranyable, no? Sí. Vestits d'angelets...
Sí, tenim els carretons d'angelets, i després balladors, i pagesos, i també, és a dir, que venguin d'altres pobles, perquè això també no només era la processó de Palma, era la processó de la ciutat i regne de Mallorca. Per tant, que els altres pobles puguin prendre-hi part, forma part constitutiva de la mateixa festa.
Molt bé, pues moltes gràcies per convidar-nos. Està tothom convidat a participar, i en aquesta colcada, que serà el que dius, no?, la més llarga dels darrers anys, pues hi ha molt de puesto per poder participar, contemplar dues nins perquè donen caramelos i totes aquestes coses.
No? Exacte, exacte, així és.
Pues mossèn Xisco Vicenç, vicari episcopal per al patrimoni històric i cultural, moltíssimes gràcies per apropar-nos avui la nit de les esglésies i les festes de Santa Caterina Tomàs de Palma.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins a pròxim.
Ocúpate tú
de todo. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Bets Baleares cumplimos más de 30 años gracias a ti. Por ello, hemos preparado una serie de ofertas especiales que no te puedes perder. Porque estamos de aniversario y queremos agradecer la confianza de todos nuestros clientes. Acércate ya a tu tienda Bets más cercana. ¡Feliz descanso! Tiendas Bets en Palma, Inca y Manacor.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971 90 3602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
En Alcampo, findes de frescura a precios de locura. Como el entrecot de aguja vacuno, Villa del Monte, el kilo a 11,95 €. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en alcampo.es o en tu hipermercado Alcampo. Repartimos a toda la isla de Mallorca de lunes a sábado. Recuerda, solo en Alcampo, findes de frescura a precios de locura.
Educación de cualidad. Habitatge assequible, treball digne i drets socials. Construeixen nous futurs. La pobresa i l'exclusió tenen remei. EAPN Illes Balears. Xarxa per la inclusió social.
El Auditorium de Palma presenta a Daniel Ligorio, interpretando las cartas de un poeta de Frédéric Chopin. Un repaso musical y literario por la vida de Frédéric Chopin. Más que un concierto, una experiencia. Daniel Ligorio, 30 de noviembre en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip Bip. Del 12 al 25 de octubre, bistec primera de ternera a 11,30 € el kilo. Pan Baston Plus 375 gramos a 1 € la unidad y napolitana de cacao Plus 110 gramos a 1 € 2 unidades. Supermercados Bip Bip. Más de 60 centros en toda Mallorca.
La Mostra de Cuina regresa a Calviá. Este fin de semana saborea lo mejor de nuestra gastronomía con los menús especiales que han preparado 13 restaurantes de Palmanova y Magaluf. Descubre todos los menús y los teléfonos de reservas en visitcalviá.com, en Facebook y en Instagram. Organizan Ayuntamiento de Calviá y Fundación Calviá.
¿Qué haces pegado al móvil todo el rato? Te vas a dejar la vista.
Aquí, buscando toldos en internet, tengo un lío en la cabeza que no sé qué hacer.
No te compliques y llama a Mercatoldo. Son profesionales de toda la vida. Me instalaron mis toldos hace ya años y van de maravilla. Trabajan con primeras marcas de lonas y mecanismos automáticos.
Es que llevo días comparando precios y no me decido.
Pues comienza ahorrando tiempo y también dinero. Llama a Mercatoldo.
Para un verano más sano y más fresco, Mercatoldo. Y en su web, mercatoldo.com.
Ocho minutos nos plantamos en las 2 de la tarde, estamos en directo en este Mirai de la Iglesia, que recuerda ahora que este domingo, 22 de octubre, es la Jornada Mundial de las Misiones, el DOMUN 2023. Hablamos con Toni Miró, que es secretario de Mallorca Misionera. Toni, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar, Bernardo, con nosotros. Hablábamos a micrófono cerrado, que echas de menos a Katy, ¿verdad, Toni?
Sí, sí, bueno, Katy, que era nuestra delegada, pero bueno, ahora está en un cargo mucho más importante y estamos muy contentos por ella.
La echamos de menos en un día como hoy, ella sirviendo ahora a la función pública, ¿no? Recordando en este momento, como es lógico, Toni, hoy, ¿qué es el DOMUND?
Bueno, el Domun, ya lo sabe muchísima gente, que se celebra el penúltimo domingo de cada octubre, que de cada año, o sea que esto es repetido ya. Además, es una campaña solidaria, ¿no?, que se hace para poder recaudar un dinero para los misioneros, y es la campaña más antigua que celebran nuestras parroquias.
Ajá. ¿Quién está llamado a participar?
Bueno, aquí está llamado a participar todo el mundo, ¿no? Se hace la campaña en las parroquias, pero también hay mucha gente que hace sus donativos, pues particularmente, o los colegios, hay la carrera del Domun, o sea, cuando hablamos del Domun es tan amplio y es una llamada a todo el mundo, a todos los cristianos.
O sea, encontraremos en las Eucaristías de este domingo los sobrecitos míticos de Domun.
Sí, se han repartido como cada año, aunque no esté Katy, pero la delegación sigue adelante. Mallorca Misionera sigue con esta labor, porque los misioneros siguen allí trabajando, haciendo una labor increíble, y tenemos que estar apoyándolos.
Dices que estos fondos son para ayudar a los misioneros, pero en concreto, ¿a qué se destinan la recaudación del Domun?
Bueno, la recaudación del Domun tiene como dos vertientes, ¿no? Una parte que es la evangelizadora y otra que es más de una labor social, una labor que lucha por una justicia social en el mundo, que es ayudar a los más necesitados, ¿no? Y bueno, pues de aquí, pues un amplio campo de acción, hospitales, colegios, ayudar en alimentos, bueno, un montón de cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y quién organiza el Domun? ¿Desde dónde se organiza?
Bueno, esto es una obra misional pontífice, o sea, lo organiza toda la iglesia, se organiza en todo el mundo, ¿no?, desde la OMP. Y bueno, por ejemplo, el año pasado se recaudaron 61 millones de euros, Bernardo, que se dice pronto, ¿eh? Es una pasada la solidaridad que hay en el mundo, que siempre tenemos noticias negativas, que nos avasallan con estas noticias negativas, pero también hay mucha solidaridad en el mundo.
61 millones de euros en el mundo entero, que se celebra siempre ese mismo día en todos los lugares.
Exactamente, sí.
Uh-huh. Y bueno, háblanos un poquito más, si quieres, Tony, cuando se trata de participar económicamente. Yo creo que hay esa exigencia cada vez mayor, ¿no?, y la sociedad pide transparencia, pide saber. No sé si de las cuentas del Domun podrías contarnos un poquito más.
Bueno, las cuentas del Domun siempre salen a la luz, sale lo recaudado. La Iglesia, pues en ese sentido, tiene una manera de trabajar muy muy transparente. Por ejemplo, nosotros desde la delegación, todo lo que se da en donativos, pues siempre se refleja luego en la memoria final de año o se publican pues a los proyectos a lo que va destinado, y bueno, eso está muy claro, ¿no? O sea,
por ejemplo, esos 61 millones de euros del año pasado, del 2022, no sé si sabemos algo más en qué se pudieron emplear.
Sí, bueno, como te comentaba, los misioneros que llevan a cabo diferentes proyectos por todo el mundo, pues se ha financiado estos proyectos solidarios, estos proyectos de evangelización, pero sobre todo se ha destinado a África y a Asia, ¿no? Pues a lo mejor es donde encontramos que puede haber personas que lo necesiten más. Sin embargo, la mayoría de los misioneros, por ejemplo, españoles, están en Sudamérica, porque una cosa es el Domun, que es algo global y tiene que repartirlo en todos los misioneros del mundo, y otra cosa es los misioneros españoles, que es diferente, ¿no?
Que están más centrados en Sudamérica, ¿no?
Sí, por ejemplo, en España recaudamos 14 millones en 2021, y esto es lo que se repartió el año pasado, en 2022, ¿no? Con lo que se recaudó el año pasado, pues es lo que se recaudará este año, y así, con lo que consigamos este año, que seguro que es muchísimo, porque tenemos un dato buenísimo, que es que el año pasado se incrementaron las donaciones, pues podremos seguir haciendo esta tarea, ¿no? Solidaria y evangelizadora.
Uh-huh. Sorprende que es un porcentaje alto, ¿no? El de la recaudación española con respecto a la global. O sea, España es uno de esos países que aporta significativamente, ¿no? Porque de 61 millones que 14 fueran españoles, pues es un dato teniendo en cuenta lo que representa España en el mundo, ¿no? A nivel de población.
Es espectacular. Yo creo que habla mucho de nuestro país, de un país muy solidario, de un país que, bueno, pues que todavía cree en una iglesia que va más allá de nuestras fronteras y que ve a los demás como hermanos, ¿no? Yo resumiría eso, que nuestro país es un país muy solidario.
Pues animamos de nuevo a esa solidaridad este domingo en la Jornada Mundial de las Misiones DOMUN 2023. ¿El lema de este año, Tony?
El lema de este año es corazones ardientes, pies en camino. A mí me encanta lo de corazones ardientes, porque creo que los misioneros sin este corazón ardiente no pondrían esos pies en camino, ¿no? Y que España tenga tantos misioneros enviados es porque tienen unos corazones. yo que los he podido conocer en persona, muchos de ellos, pues es que son personas maravillosas.
Muchísimas gracias, Toni Miró, secretario de Mallorca Misionera.
Gracias a vosotros.
Toni, que nos recuerda la importancia de tener ese corazón que se ponga en camino y desde cada una de nuestras casas podamos ayudar con nuestra oración y económicamente este domingo en el DOMUN 2023. Así llegamos al final de nuestro programa. Gracias, José Ponce, que ha estado a la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en él? Buen fin de semana. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Muchas gracias.